L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui a l'Infosap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. I avui també farem referència del ple municipal celebrat aquest dijous. Escoltarem les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals i també escoltarem la crònica del ple municipal d'aquest dijous i també comentarem els diferents actes de la Festa Major d'hivern que arrenca aquest divendres i que finalitzarà el proper dilluns. Comencem aquesta nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha celebrat la seva sessió plenària del mes de novembre, el 27 de novembre. Una sessió plenària marcada per l'impuls de diversos projectes estratègics per al municipi. La sessió s'ha obert amb la declaració institucional del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, reafirmant també el compromís de la corporació amb la igualtat i la lluita contra qualsevol forma de violència masclista. El ple ha aprovat per unanimitat els actes de les sessions anteriors, a més de l'aprovació inicial del reglament de control intern i de la guia bàsica de fiscalització i intervenció limitada, que ha estat ratificada per tots els grups municipals en un punt que reforça la transparència i també el rigor administratiu. El mateix consens s'ha donat amb l'inici del procediment per declarar l'església parroquial de Sant Andreu de la Barca com a bé cultural d'interès local, que permetrà garantir la preservació d'aquest element patrimonial. També s'ha aprovat per unanimitat la minuta del conveni de finançament del Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones, el SEAP, per al període dels anys 2025-2028. Un dels punts destacats ha estat l'aprovació inicial del projecte de reurbanització de la plaça de la Pau i del carrer de les Monges, dotat amb gairebé 490.000 euros. La proposta ha tirat endavant amb el suport de FEM, Vox, Som i En Comú Podem, mentre que el Partit Popular s'hi ha oposat i el Partit dels Socialistes ha votat abstenció. Aquest projecte permetrà transformar aquest espai en una zona urbana renovada i més integrada en el teixit públic. El ple també ha aprovat la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per continuar oferint l'assessoria de mobilitat internacional per a joves entre el maig del 2026 i l'abril del 2027. La proposta ha avançat amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular han votat abstenció. Aquesta pròrroga assegura la continuïtat d'un servei altament valorat per la joventut del municipi. El ple ha aprovat també la modificació de les bases específiques de subvencions en matèria esportiva i de polítiques d'igualtat, amb l'objectiu de actualitzar els criteris i també adaptar-los a les necessitats reals del teixit social. La proposta ha tirat endavant amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que el Partit Popular s'hi ha oposat i Vox ha optat per abstenir-se. Aquestes modificacions permetran, això sí, una gestió més ajustada dels recursos destinats al foment de l'esport i també de la igualtat. Pel que fa a les mocions, el ple ha debatut i resolt diverses mocions presentades per als grups municipals. La moció de Vox sobre la unificació d'impostos ha estat rebutjada. La proposta plantejava unificar els tributs municipals en un únic pagament fraccionable, ha estat rebutjada amb els vots en contra de FEM, PSC, Som i En Comú Podem. La moció del PSC per crear un servei de psicologia jove destinat a oferir atenció psicològica gratuïta i accessible als adolescents i joves de la ciutat ha estat finalment retirada pel mateix grup per presentar-la més endavant. FEM Sant Andreu ha presentat dues mocions, una per garantir menjador i extraescolars gratuïtes, una moció que proposa a donar suport a una iniciativa aprovada pel Parlament de Catalunya a instar a la Generalitat delegar desplegar un pla de gratuïtat progressiu i reforçar a nivell local beques, col·laboracions amb entitats i la posada a disposició d'espais municipals. També planteja incorporar indicadors del Pla Local d'Educació per mesurar l'impacte d'aquestes polítiques. Finalment, aquesta iniciativa ha estat aprovada per unanimitat, mostrant un ampli consens en l'àmbit educatiu i social. La moció de FEM Sant Andreu per a l'adhesió del Pacte Nacional per la Llengua ha estat finalment aprovada amb els vots favorables de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular han votat per abstenir-se. L'objectiu és integrar la perspectiva de llengua en tots els àmbits municipals, educació, cultura, joventut, serveis socials, acollida i comunicació institucional i avançar cap a una política lingüística més efectiva i també coordinada. El ple ha rebutjat la reiteració del punt presentat pel Partit Popular per corregir un defecte formal de la votació del mes d'octubre. La proposta demanava la reparació reparació del paviment del Parc de la Calistènia del Parc Central, que finalment no ha prosperat. En l'apartat d'assumptes sobrevinguts, el ple ha tractat i ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona per finançar el projecte executiu de millora de l'àmbit Mercè Rodoreda i també dels equipaments del Parc de la Solana. La proposta ha tirat endavant amb el suport de FEM, Vox, Partit Popular, Som i En Comú Podem, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, les opinions i valoracions dels diferents portaveus polítics en el ple municipal del mes de novembre. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
Doncs un ple farcit de continguts, un ple important, on hem tingut parts de transformació de la ciutat, en aquest cas com la part, per exemple, del conveni, no?, amb l'AMB per impulsar la reforma, la millora del Parc de la Solana, i també una part també transformadora, com és la reforma de la plaça de la Pau i la carrer de les Monges. Projectes transformadors que aquí l'oposició, PSC i PP, no han estat amb nosaltres, diguéssim, no acaben d'entendre, d'apostar per aquests canvis transformadors que Sant Andreu necessita per millorar la qualitat de vida dels carrers i dels ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Hem tingut també parts, com per exemple la proposició perquè l'església parroquial de Sant Andreu de la Barca sigui bé cultural d'interès local, en aquest cas comencem a fer els tràmits perquè sigui possible. També hem tingut modificacions de les bases reguladores per les subvencions de les entitats culturals, esportives, socials, etc. Una part important també per fer que aquestes bases siguin més justes, més equitatives a l'hora de repartir aquestes bosses de diners per les entitats. Hem tingut també temes interns, com la millora d'un reglament també per la intervenció, no?, nostra de l'Ajuntament, que ens ajudarà també a ser més àgils. Hem tingut també apostes de continuïtat amb el sentit de forçar treball amb el Consorci Comarcal del Baix Llobregat, per exemple, amb temes de joventut, no?, per la mobilitat internacional de la gent jove, per la cura també de persones grans i de persones amb vulnerabilitat. I hem tingut també mocions, no?, que hem presentat FEM Sant Andreu, en aquest cas, per la gratuïtat dels menjadors i les activitats extraescolars, i també per l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, per protegir, no?, perseverar amb aquesta protecció de l'ús social del català, amb mocions, amb esmenes que hem tingut també, que hem incorporat en Comú Podem i que hem presentat i hem aprovat en aquest ple. O sigui que són molts continguts que ens ajuden a avançar per Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta línia continuem treballant.
Valoració a continuació del portaveu socialista Juan Pablo Obeas. Valorava en el ple municipal també la retirada de la moció que havien presentat inicialment el PSC en el plenari.
Aquest ple ve molt marcat per la moció que hem presentat. Sant Andreu necessita un servei de psicologia jove. La resta de partits ens han demanat, doncs, treballar-ho conjuntament, i nosaltres el que farem sempre és proposar coses que siguin el millor per la ciutat, fora de situacions polítiques i de medalles, no? Hem retirat la moció perquè es creï una comissió que li hem demanat a l'alcalde. Aquesta comissió treballarà amb tots els partits polítics perquè aquest servei de psicologia jove sigui una realitat. També hem participat ajudant en uns canvis en les subvencions de les entitats. En l'àmbit esportiu, el govern municipal havia presentat un document amb una errada important, que era treure, doncs, la puntuació per les llicències del Consell Escolar i el Consell Esportiu, millor dit, i nosaltres vam dir que això estava malament, i gràcies a la nostra gestió, doncs, finalment tindran la mateixa puntuació totes dues llicències, les federatives i també la del Consell Esportiu. Per altra banda, també hem vist un ple amb projectes. S'ha vist la manca de capacitat negociadora del govern. Invertir més d'un milió d'euros al Parc de la Solana, que és un parc metropolità, denota que no s'ha negociat bé, perquè hauria aconseguit més diners per part de l'àrea metropolitana de Barcelona. I també hem vist que alguns projectes que jo crec que necessiten, doncs, més pensament, i sobretot tenir clares les coses, perquè hem plantejat dubtes per l'experiència que tenim i no els han sabut resoldre. Més enllà d'això, s'han establert, doncs, convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i el que jo destacaria d'avui, a més de que aquesta moció retirada per part del PSC, que podem dir que es crea una comissió per crear aquest servei de psicologia per a joves, doncs una miqueta al de sempre, no? La part final, per molt bon talent que tinguis, a la mínima que dones una opinió diferent, doncs ja comencem a desqualificar, fins i tot contesten les preguntes doncs de mala forma, no? Preguntes formulades d'una forma molt, molt correcta i molt, molt senzilla, doncs, i no donen la informació, no contesten. En definitiva, és una miqueta aquest estil del govern, que era el govern de la participació i de la transparència, i és el govern de la no participació real i de la no transparència real. A més, que s'emprenyen a la mínima que els dius una cosa diferent. El que hem dit sempre, al·lèrgia a la crítica.
El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, ha fet referència a la moció que finalment ha estat rebutjada i que han presentat en el plenari municipal.
Bueno, nosotros hemos presentado una moción para la unificación de los tributos en un pago único fraccionable. Entonces en otros municipios funcionan y solamente era una propuesta la que la han denegado. Ellos dicen porque no se visualiza bien lo que se paga de cada cosa. Y nosotros creemos que efectivamente no se visualiza bien y yo creo que lo que no les interesa es que se vería la gran cantidad de impuestos que pagamos. Entonces pues sería una modalidad más. Y al respecto del pleno, pues nosotros estábamos a favor de esto que se ha presentado para buscar cambiar la manera de otorgar las subvenciones, y esto que nosotros estábamos a favor hasta que ha habido una sobreactuación aquí de la regidora Marco, entonces pues nos ha echado para atrás y nos ha sido imposible votarlo. Y después, por lo general, pues ha sido un pleno pues de mucha ordenanza también en lo del parque de la Solana. Nosotros estábamos comprometidos con ello y nuestro partido votó a favor en el área metropolitana para esa remodelación, que nos parece verdaderamente de mucha necesidad porque es un parque muy utilizado y más en el barrio.
I també ha fet valoracions al ple municipal, ha estat Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
Bueno, un pleno, como siempre, dinámico. A mí me gustan estos debates, estos diálogos, y con respeto. Y una vez más, muy contentos de pertenecer a Som, un grupo de electores, un grupo político que lo que hace es simplemente mirar por San Andrés de la Barca. Lo hemos demostrado en este pleno probando convenios con área metropolitana y todos dirigidos a gente que nos importa mucho, como es la Yenyoba y nuestros mayores. Así que realmente estamos muy contentos de nuestra participación, de la incorporación de nuevos retos y proyectos que yo creo que definitivamente van a beneficiar a San Andrés de la Barca.
La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, ha estat crítica pel que fa al punt sobre la reforma del projecte de reorganització de la plaça de la Pau i també del carrer de les Monges. També s'ha referit a la moció que es tornava a presentar a votació després de que finalment hagués un defecte de forma en el ple municipal del passat mes d'octubre.
Bueno, la valoración básicamente es positiva, todo que hemos tenido algún que otro encontronazo con el equipo de gobierno en cuanto a la segunda votación de nuestra moción, porque entendíamos que se tenía que repetir exactamente con el mismo número de votos que había en la primera. No ha sido así. Bueno, respetamos la normativa y a su vez, como nos han hecho respetar la normativa, pedimos que desde el ayuntamiento también se respete la normativa y la ley. La ley obliga a tener una fotografía del rey en la sala de plenos y, por lo tanto, tal y como le hemos dicho al señor alcalde, debería cumplir la ley tanto si le gusta más o le gusta menos, que es lo que nos ha venido a decir a nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que los proyectos que se han presentado son bastante buenos en cuanto a lo que es el bienestar de los vecinos, sobre todo lo que es la renovación del Parque de la Solana. Creemos que realmente es necesario y sí que es verdad que es una inversión grande, pero también lo merece todo ese barrio, que se tiene que dignificar y se tiene que dotar de aquellas cosas que le faltan, como es iluminación, como es el cuidar los parques, la renovación del Parque de la Mercè Rodonera, cosa que no entendemos en la renovación de la plaza, de lo que era el patio de las monjas, porque ese patio nadie ha pedido la renovación. Creemos que todo lo que sea hacerlo como público perjudicará a lo que son los vecinos del Bultán, que hemos hablado con ellos y por supuesto no quieren esa renovación, no quieren esa apertura de la plaza a la ciudadanía, simplemente porque es una plaza que tiene mucho eco y que resuena en todas las viviendas. Hablaremos con la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Pau para ver cuál ha sido la determinación para que este ayuntamiento tome esa iniciativa. Y en cuanto a lo que es general del pleno, pues en la misma línea de siempre, con nuestros más y nuestros menos, con el equipo de gobierno, con respeto, pero nosotros exponiendo lo que nosotros creemos que es mejor para nuestra ciudadanía.
I finalment la darrera valoració, la de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
Bueno, un pleno muy importante. Hemos empezado, como no podía ser de otra manera, recordando las 38 mujeres asesinadas en Cataluña en lo que va de año y recordando este 25 de noviembre como un tema muy importante. Y después hemos aprobado temas muy importantes para la ciudad. Hemos aprobado dos proyectos, seguimos dando pasos para la aprobación de dos proyectos, que es la remodelación del Parque de la Solana, que va a ser una remodelación muy importante que va a mejorar muchísimo la ciudad, y después también la remodelación de una parte de la urbanización, de una calle y de una zona que tiene que ver con la antigua guardería de las monjas y con todo un espacio que llega también a Igualdad y que yo creo que va a resultar una puerta importante para la entrada al centro de la ciudad. En ese sentido, pues frustrante una oposición que no apoya esa mejora de la ciudad y que no apoya estas propuestas. Y después hemos aprobado dos convenios también muy importantes, uno para asesoramiento a jóvenes de la ciudad y otro que tiene que ver con la atención social a personas mayores vulnerables. Por último, yo destacaría una moción importante, que es una moción que tiene que ver con promocionar que los comedores escolares y las actividades extraescolares sean gratuitas. Es una moción que ha propuesto FEN, pero es una moción que ha sido a propuesta de FEN, pero desde En Comú Podem hemos hecho muchas enmiendas y hemos conseguido que sea una moción que podamos aprobar y en ese sentido pues trabajar para que nuestra ciudad, los comedores escolares y las actividades extraescolars poden ser gratuïtes.
Les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, valoració del ple de novembre, tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com podeu escoltar l'àudio i veure el vídeo de la sessió plenària.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obrirà un canal de queixes ciutadanes pel funcionament del servei de correus. El malestar veïnal pel funcionament de correus ha estat un dels temes més recurrents en la llau de converses que l'alcalde Marc Giribet ha mantingut aquesta setmana amb els ciutadans. Segons explica ell mateix a través de Ràdio Sant Andreu, les queixes de les cartes que arriben tard, notificacions que no troben destinatari, horaris limitats i cues cada vegada més habituals han superat amb escreix les previsions inicials. Per aquest motiu, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat a Ràdio Sant Andreu que el consistori obrirà un canal de queixes ciutadanes per al funcionament del servei de correus i que espera que aquest nou canal permeti quantificar amb precisió l'abast de les incidències i reforçar les reclamacions davant de l'Estat amb l'objectiu d'aconseguir, segons ha comentat l'alcalde Marc Giribet, un servei digne, eficient i a l'alçada del municipi.
I després, i no de manera sorprenent, perquè ja havíem rebut diferents missatges, inputs en aquest sentit, és les queixes sobre el servei de correus a Sant Andreu de la Barca, un servei que portem denunciant també des de l'Ajuntament, que és un servei deficient, i en aquesta oficina de l'alcalde doncs hi ha diferents veïns, més dels que jo em pensava, m'han traslladat també aquesta deficiència de servei, i gràcies, diguéssim, a aquesta escolta activa que abans et comentava, Jordi, des de l'Ajuntament en les pròximes setmanes obrirem, anuncio que obrirem un canal de denúncies per aquesta manca de servei per l'oficina de correus. i per tant posarem a disposició de la ciutadania un canal de comunicació ràpid i eficient que ens traslladi, diguéssim, aquestes queixes, perquè nosaltres a la vegada, com ja hem fet en diferents ocasions, les hem traslladat a la delegació del govern espanyol, perquè ells són els responsables, diguéssim, d'aquesta problemàtica, i precisament el que farem és, com a ajuntament, fer una recollida de totes aquestes queixes i poder-les traslladar al govern per tenir més força, perquè, com ja hem explicat, l'Ajuntament ha proposat cedir uns espais per ampliar l'oficina i ampliar els serveis, i sobretot, molt important, poder ampliar l'horari d'atenció a la ciutadania, que aquesta és la queixa principal que tenim per part dels veïns i veïnes.
No és una queixa nova, de l'oficina de Correus. De fet, en més d'una ocasió s'ha mantingut aquestes reunions o s'ha elevat aquesta queixa d'altres institucions. S'ha rebut en algun moment algun compromís formal per part de Correus de revertir aquesta situació?
Doncs no s'ha rebut cap compromís. Hem rebut sempre una molt bona atenció, hem rebut sempre molta cordialitat, però no hem rebut fets concrets, a dir, d'acord, alcalde, entenem la situació, entenem que el servei s'ha de millorar i per tant ens hi posem. No, això no ho hem rebut.
Fins i tot alguna reunió amb el delegat de govern.
Exacte, precisament ens vam reunir amb el Carlos Prieto, el delegat del govern d'Espanya aquí a Catalunya, i li vam traslladar precisament aquesta necessitat, que començava a ser una necessitat important i que s'havia d'abordar, i que recorríem a ell perquè com a govern ell fes el que pertocava, ja que cal explicar a la ciutadania que les comunicacions són un dret fonamental i per tant tenen el màxim rang de llei, i per tant en aquest sentit les hem de preservar, i el dret a la comunicació, fins i tot de comunicacions oficials que per qüestions d'obertura de l'oficina arriben en demora, això evidentment és un problema per la ciutadania, o cites mèdiques, no? Això ho hem de tenir molt en compte, i per tant així li vam traslladar al delegat del govern. Jo espero que en algun moment el govern d'Espanya tingui aquesta sensibilitat amb els ciutadans de Sant Andreu de la Barca i per tant faci el que li pertoca fer, que és ampliar l'horari de l'oficina de Correus, perquè els ciutadans de Sant Andreu de la Barca no són menys que els ciutadans de Sant Joan d'Espí, que Sant Joan d'Espí obre l'oficina de 8 a 8 i els caps de setmana. Per tant, Sant Andreu de la Barca no és menys que Sant Joan d'Espí, i això també és el que li vaig traslladar al delegat del govern.
Per tant, tal com han anunciat vostè en aquesta entrevista a Ràdio Sant Andreu, en els propers dies o properes setmanes s'habilitarà un lloc per fer aquestes reclamacions. Entenem que serà via telemàtica, via pàgina web.
Permetrem, diguéssim, habilitarem els canals per fer tant queixa telemàtica com queixa, diguéssim, escrita,
per agrupar totes les queixes,
i presencial. Sobretot intentarem que el mitjà de presentar la queixa no sigui excloent, i per tant tothom pugui, diguéssim, fer arribar les seves queixes, i sobretot que quedi ben clar que l'Ajuntament no dona aquest tema per tancat. L'Ajuntament segueix treballant perquè la millora del servei de Correus de Sant Andreu de la Barca sigui el que es mereix la ciutat de Sant Andreu de la Barca.
Declaracions de l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual a Ràdio Sant Andreu, on ha parlat del servei de Correus. L'Ajuntament obrirà un canal els propers dies de queixes ciutadanes pel funcionament del servei de Correus. L'Ajuntament espera que aquest nou canal permeti quantificar i amb precisió l'abast de les incidències i també reforçar les reclamacions davant de l'Estat, amb l'objectiu d'aconseguir, segons ha comentat l'alcalde Marc Girbet a través de Ràdio Sant Andreu, un servei digne, eficient i també a l'alçada del municipi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca constata el salt digital de les empreses amb una jornada de networking que referma la indústria 4.0 com a prioritat. I és que la transformació digital ha deixat de ser una aspiració per convertir-se en una realitat palpable del teixit empresarial també de Sant Andreu de la Barca. Així s'ha evidenciat a la jornada Networking Digitalitzat per Triomfar, celebrada a les Escoles Velles, que ha reunit a una desena d'empresaris professionals i experts tecnològics. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el suport de la Diputació de Barcelona Barcelona ha posat de manifest el creixement de l'interès i també de l'aplicació pràctica de solucions digitals a les empreses del municipi. La jornada ha començat amb la presentació dels resultats de la segona edició del programa d'acompanyament d'Indústria 4.0 a càrrec del consultor Xavier Gallardo, que ha assessorat directament a les empreses participants.
Bé, els grans titulars és que des del 2003, 2024, ja 2025, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha apostat per la digitalització de les seves empreses i acompanyant-les en aquest procés. Empreses de tota tipologia, fonamentalment indústries, però de tot tipus de tamany, empreses mitjanes, empreses molt petites, empreses familiars, que han pogut fer el seu recorregut per digitalitzar-se per ser més competitius, així que un gran èxit per les empreses de Sant Andreu de la Barca, seria la conclusió.
Després d'aquesta segona edició, en aquest balanç, veiem empreses preparades. Ha hagut canvi, evidentment, des de la primera sessió fins a l'última?
Molt. De fet, una de les dues empreses de cas d'èxit que s'ha explicat, no?, que han vingut directament en primera persona a expressar de la seva experiència, té un recorregut molt ampli. Des de l'any 2021, ja amb una primera iniciativa, una formació que va fer el propi Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ja es va apuntar i va veure les bonances que li podia portar la digitalització i que ha fet una transformació brutal en aquests 4 anys i que serveix com a empresa amb la que emmirallar-se com cas d'èxit, de que tot es pot fer i que la digitalització aporta, doncs, això, elements de competitivitat.
Quan parlem d'aquest cas d'èxit, de dos casos d'èxit que s'han presentat avui, Foima i també Imet Montajes, dues empreses de Sant Andreu de la Barca que també han apostat per aquesta indústria 4.0, quan parlem de casos d'èxit, en què han canviat?
Pues han canviat en molts aspectes, i no només aquests dos casos d'èxit, s'ha explicat no en primera persona, però sí les diferents empreses que han participat en els programes, i s'han transformat quasi en 360 graus en tots els àmbits, des de les àmbits de les operacions, aconseguint tenir un millor control de les operacions de l'empresa, la digitalització també del contacte amb els seus clients, la digitalització del sistema de control i la digitalització de la gestió dels recursos humans, tots els àmbits, i això és la gran notícia, que no hi ha un àmbit dintre d'una organització que no es pugui digitalitzar per fer-la més competitiva.
S'han centrat en aquestes formacions sobretot a la intel·ligència artificial, l'ús de la intel·ligència artificial. A l'anterior entrevista ens comentaves que primer havia una certa por respecte a incloure la intel·ligència artificial, però que a mesura que vam veure que aquest ús els hi pot ajudar en el dia a dia, doncs aquesta por va desapareixent de mica en mica, no?
Va desapareixent i cada vegada està més integrada, està integrada al nostre dia a dia a nivell particular, i també a nivell de les empreses, perquè es veu que qualsevol procés dintre d'una organització, dintre de les diferents tecnologies de la digitalització, la intel·ligència artificial és probablement la que ara té més potencial de canviar les regles del joc i, sobretot, aconseguir ser molt, una altra vegada la paraula, molt més eficients per poder competir amb més eines en el mercat.
Moltes empreses que han participat en aquestes diferents sessions, més de 100 persones que han participat en aquestes sessions, per tant perfils molt diferents, petites, mitjanes, grans empreses.
De tot tipus, i això és la gran notícia, perquè al final és l'entramat que hi ha a territori, de tipologies d'empreses, empreses del sector logístic, empreses del sector industrial, empreses mitjanes, empreses petites, amb configuracions organitzatives molt diferents, inclús empreses que es plantejaven, no? Realment això de la digitalització és per mi, perquè jo sóc una petita empresa que al final fent cosetes molt senzilletes i portem molts anys, però no sembla que en el nostre mercat, pues que sí, que veuen que realment els hi pot aportar moltíssims elements, i ha arribat de manera molt transversal empreses de Sant Andreu de la Barca de tota tipologia.
Un dels punts centrals del networking i de la jornada ha estat la conferència del baròmetre de la transformació digital de la indústria a Catalunya, a càrrec de Joan Poeté, manager del clúster digital de Catalunya. En declaracions a Ràdio Sant Andreu, Poeté ha explicat que el sector industrial català es troba en un escenari heterogeni.
Bueno, en realitat, situacions molt diferents. Jo crec que tenim un teixit industrial molt, molt divers, molta petita i mitjana empresa, que tenen punts de partida molt diferents, que depenen del tamany de l'empresa, també depèn també del tipus de sector en què es trobi, en fi, diversos paràmetres que en definitiva el que ens diuen és que hi ha punts de partida molt diferents i que per tant s'han d'abordar des de punts de vista diferents, no?
Jornades com la d'avui, com aquest networking o les sessions que s'han realitzat aquí a Sant Andreu de la Barca ajuden, no?, aquestes petites mitjanes empreses a tirar endavant, no?, aquests projectes d'indústria 4.0.
Sí, de fet, un dels aspectes, una de les conclusions que nosaltres traiem del baròmetre és que una forma d'abordar aquest procés és a partir del coneixement, de compartir coneixement, no?, de compartir casos d'ús, de veure com les empreses han afrontat aquests reptes, no?, i a partir d'aquí aprofitar també tot un entorn de col·laboració d'entitats que com el propi clúster digital, però també centres tecnològics, etc., tot un ecosistema que ens pot ajudar a les empreses a entendre com s'han de posicionar, quin ha de ser el seu full de ruta i fer una estratègia de digitalització o de transformació digital adaptada a les seves necessitats, al final que és el que toca i el que pretenem, no?
Què faltaria per donar aquest pas?
Bueno, falten, per exemple, un tema molt important que és la capacitació de la mà d'obra de les empreses, no? Capacitació pròpia de la pròpia plantilla, però també incorporar coneixement de fora, no? I per tant aquí hi ha, bueno, tota una sèrie d'accions que s'han de plantejar de forma diferent, però que estan en el moll de l'os, no? Al final hi ha d'haver aquest coneixement, no?, per poder plantejar solucions. I llavors una altra cosa molt important és que també des de la part més directiva de les empreses, doncs hi hagi un lideratge que d'alguna forma encomani a tota l'empresa, no?, i guia una mica cap a una direcció determinada. Això és bàsic, això és clau, i això és el que hem detectat també, no?, el baròmetre.
Davant de la presentació d'aquest baròmetre avui aquí a Sant Andreu de la Barca, podem ser positius de cara al futur?
Bueno, això sempre, no? Al final el baròmetre l'única cosa que pretén ser és una diagnosi, que nosaltres, doncs, des del nostre posicionament estratègic al Cluster Digital, creiem que és molt necessari de fer. I per tant és una feina de tots, en definitiva, no? Aquí també he de dir que hem tingut l'ajut d'algunes empreses del clúster, d'un altre clúster de materials avançats i també d'Acció, no? Això també s'ha de dir, però que en definitiva el que es tracta és d'una diagnosi, un punt de partida, com dic, una foto, i a partir d'aquí anar-ho repetint, anar-ho, no?, comparant, a veure com anem avançant al llarg dels anys, i una feina de tots.
Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el tancament d'aquest itinerari de digitalització de les empreses de Sant Andreu de la Barca. I ha anunciat, amb tota probabilitat, Sant Andreu de la Barca tindrà una tercera edició.
Doncs una valoració molt positiva, molt constructiva. De fet, hem tingut la cloenda d'aquest itinerari, perquè veritablement ho hem dissenyat com un itinerari en aquesta segona edició dels serveis d'acompanyament a la indústria 4.0. Dic itinerari perquè, a diferència de l'any passat, hem inclòs aquest any com a novetat també aquestes sessions específiques, aquestes 5 jornades específiques d'intel·ligència artificial que complementen tot el que és el qüestionari d'autodiagnosi, l'acompanyament personalitzat de les empreses, aquestes sessions incloses i la cloenda que hem tingut avui, fer una mica de networking també, que hem comptat amb la presència del Clúster Digital de Catalunya i també amb dues experiències de dues empreses que ja han passat en la primera edició per això i que expliquen de primera mà també els beneficis de passar per aquest itinerari i al final el valor que pot afegir a les seus models de negoci el fet d'integrar aquestes noves tecnologies en els diferents processos de les empreses.
Són moltes de les empreses que han participat, també moltes de les persones que han assistit a les diferents sessions, per tant, ja ho vam parlar fa uns dies, estem parlant d'un èxit, no?
Sí, estem parlant d'un èxit que es va consolidant, o sigui, veiem la utilitat d'aquesta proposta i això ens encoratja, doncs, a pensar en una tercera edició i també en implementar alguna novetat, introduir alguna novetat en aquest itinerari per fer-ho encara més potent. Però efectivament, tal com bé dius, veiem que hi ha un interès que és general probablement a totes les empreses, no? Perquè tothom sent parlar de la intel·ligència artificial però no sabem ben bé com, què és això i com pot ser útil de cara als nostres models de negoci, i molt satisfets i molt il·lusionats també en preparar una segona edició.
Són eines que es donen des d'institucions com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com la Diputació de Barcelona, eines necessàries en aquest cas per a les empreses, per al seu dia a dia, no? Ja siguin petites, grans o mitjanes empreses.
Sí, aquí veritablement la magnitud de l'empresa, la grandària de l'empresa no importa tant, o sigui, el que importa és al final afegir valor en el teu negoci, en la cadena de valor que tu tinguis dintre dels teus processos i mirar al final de ser més competitius i de tenir més diners, perquè al final es tracta d'això, o sigui, una empresa no és una ONG, sinó que està justament també per ser competitiva en el mercat. I també bueno, enriquir, en el nostre cas, el nostre ecosistema d'indústries i de comerços, que és també un dels actius més importants que tenim.
Tindrem tercera edició?
Pel que a mi respecta, tindrem tercera edició, sí.
L'acte ha finalitzat amb un esmorzar networking que ha facilitat la creació de nous contactes i també la possibilitat de futures col·laboracions entre empreses.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca es prepara per la celebració de la Festa Major d'hivern amb moltes activitats durant tot el cap de setmana. Volem repassar-les, volem comentar aquesta Festa Major 2025 amb Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi.
I també ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, una Festa Major d'hivern que arrenca, que tindrem actes fins al dia 1 de desembre. Acabarà aquesta Festa Major d'hivern amb l'encesa de llums i, per tant, donarà inici a la campanya de Nadal, però una Festa Major que ja en el seu cartell tenim representat a un diable de Sant Andreu de la Barca, i no és casualitat aquesta representació que en el cartell aparegui un diable, no?
Sí, no és casualitat, i bueno, tot i que costa una miqueta potser de veure, però és una barreja de diable amb gegant, amb l'Andreu, perquè porta també la barretina i la faixa morada de l'Andreu. Això és bueno, per commemorar els 30 anys de l'associació, tant dels Diables com de l'Andreu i la Quimeta. Hem volgut doncs, fer aquest guinyo una miqueta de fer un Diable barrejat també amb l'Andreu i la Quimeta.
I com sempre se sol realitzar doncs, el cartell realitzat per una artista local?
Sí, sí. Aquest any és la directora de l'Escola de Pintura de Santa Cana. I sí, sí, també estem molt contents de que ens hagi pogut fer la Cristina Santacana aquest magnífic dibuix de Sant Andreu.
Per tant, a la Festa Major d'estiu, els diables i també els gegants van ser protagonistes amb el pregó, amb la celebració d'aquests 30 anys. Continua aquesta celebració amb la Festa Major d'hivern.
Exacte,
no?
Sí, sí, és posar en relleu doncs, aquesta importància de les entitats de cultura popular i tradicional, i més també en el marc de Sant Andreu, de la Festa Major d'hivern, que també, doncs, sol tenir una miqueta més aquest caràcter més recollit i de més actes més d'això, en principi doncs, reivindicar molt les entitats culturals del poble.
Què s'espera d'aquesta Festa Major d'hivern?
Home, doncs és una festa això, molt, molt vinculada amb totes les entitats culturals, de cultura tradicional i popular, tenen molt protagonisme doncs, això, els diables, els gegants, els castellers, vull dir que és posar una miqueta això en valor en aquesta Festa Major, diguéssim, de més petit format, doncs, molt les entitats, també, com sempre, el concurs de pintura ràpida, bueno, ara el que anirem repassant, però això és seguir més o menys amb aquesta tradició d'aquesta Festa Major, una mica més recollida pel temps, també.
Tenim actes el divendres 28 de novembre, tenim, Ferran, des d'una campanya de donació de sang o el Reparatruc.
Sí, ja, com diu l'Andreu, ja és una Festa Major d'hivern, és més petita que la d'estiu, és més recollida, és més, ja es fan activitats a l'interior, tot i que hi ha activitats com les entitats com els diables i els gegants que han de fer al carrer, lògicament, perquè no podem fer uns diables a dins d'un espai o uns gegants perquè no hi caben, val? Però sí, hi ha una mica de tot, hi ha també campanya de salut, com dius tu, de donar sang a l'escola Vall Palau, hi ha la Reparatrac de Medi Ambient, que ho porta el Departament de Medi Ambient, per arreglar els nostres aparells que tinguem espatllats i donar-los una segona vida. Després tenim també la pregària de Sant Andreu, la pregària de vespres de Sant Andreu, que es fa en nom en honor del patró de Sant Andreu. Una presentació d'un llibre que farem a la sala Federico García Lorca del Teatre, del Vicente Corachán. I pels més joves doncs, tenim a la nit, a la segona nit musical que es fa a l'Espai Jove, on qualsevol jove podrà anar allà amb el seu instrument a tocar i gaudir de bona música.
De cara al dissabte, Andreu, sí que tenim dues activitats el dissabte al matí relacionades amb la pintura. Tenim la 26è concurs de pintura ràpida, que ja és tota una tradició, però aquest any s'hi afegeix a una ruta guiada per als murals del Cromàtic, del Festival Cromàtic, que recordem que tenim diferents murals per Sant Andreu de la Barca, activitat que es va fer el mes de juny i que ja es va fer llavors una passejada, però ara es fa una passejada doble, no?
Ah, exacte, sí, sí, serà un matí de dissabte molt, molt artístic, això, doncs, enllaçant a la 26ena hi ha pintura ràpida, que és un concurs ja molt arrelat i molta repercussió a nivell de tota la península. I després també, doncs, com a novetat aquest any, aprofitant també que el juny vam fer la festa aquesta del Cromàtic, doncs farem dues rutes guiades, una en bicicleta i una a peu. Que hi vulgui animar-se en bicicleta, ens trobarem a 11:15 davant de l'escola J.J. Ortiz, on hi ha el primer mural, diguéssim, de la ruta. I després, els que vulguin fer-ho a peu, doncs a 12:00, també al mateix lloc, farem un altre, el mateix circuit, diguéssim. També la gent que no li anés bé aquest dissabte al matí i fer aquesta ruta, igualment es trobarà a cada mural, han penjat durant aquesta setmana, veuran un cartell groc de Cromàtic i amb un QR, i amb doncs fent la foto amb el QR, podran rebre la informació tant de l'artista en concret que ha pintat aquell mural com de tota la web de Cromàtic, que hi ha una mica d'explicació de tots els murals alhora.
Del Cromàtic n'hem parlat àmpliament a través de la ràdio, però des del consistori, des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Cultura, suposo que molt satisfets del resultat final, no?
Molt, molt, molt satisfets, la gent molt contenta, els agrada molt, els artistes estan encantats. Els vam enviar, per exemple, una anècdota d'un castell que es va fer allà a la plaça de Sant Claver, del CRA, que de fons, amb el castell, sortia el mural de castellers, diguéssim, de la pinya aquella que hi ha en les mans, i el noi de Madrid, doncs, bueno, al·lucinat de quan li vam enviar les fotos d'això, de veure que va ser un mural tan, tan encertat, això de poder doncs, donar sortida també a les tradicions d'aquí del poble.
Per tant, si voleu conèixer tots els detalls dels diferents quadres que van participar del Festival Cromàtic, doncs això, ho podeu fer a través d'aquestes rutes guiades, bona oportunitat, ruta en bicicleta a 11:15, 10:30, ruta a peu a les 12.
Sí, i a part, com deia l'Andreu, a part de veure els 7 murals que tenim, els grans murals que tenim exposats aquí a Sant Andreu de la Barca, també es podrà fer una mini ruta, o sigui, a mesura que fem la ruta de mural a mural, també coneixerem les caixes elèctriques i de telefonia que han pintat les dues escoles de pintura d'aquí a Sant Andreu, el taller d'Anna i pintura de Santa Cana, el taller de pintura de Santa Cana, que els alumnes i les professores s'han dedicat a pintar i a guarnir aquestes caixes doncs, que a vegades fan mal a la vista, no? O sigui, i en aquest cas les han posat maques, hi ha pintures molt xules, alumnes i professores han fet grans obres d'art també en aquestes caixes, i bé, entre mural i mural doncs, anirà fent una ruta també doncs, per anar coneixent, no totes, perquè n'hi ha moltíssimes, que s'han pintat al final una trentena, una 40, 30 o 40 caixes, totes no les podrem veure, però sí que es podrà veure un recull entre el recorregut de mural i mural, doncs algun recull de les caixes més que hi haurà en aquest circuit.
Entre aquestes caixes també estan representats tant els gegants com els diables.
Sí, 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 estan els gegants, els diables, també hi ha els castellers, també hi ha de pintura, també uns pots de pintura he vist en alguna caixa doncs, representant doncs, aquest art. Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot i part també doncs estan també hi ha la plaça de Pau de la Bruixa. Sí que és veritat que les escoles ho han fet prou bé perquè també allà on es fa una activitat doncs han pogut plasmar el que es fa allà, no? La plaça de Pau de la Bruixa del senyor Arnau, a la plaça Federico García Lorca doncs hi ha els gegants i hi ha els diables. Bé, hi ha també una caixa com amb fruites i verdures que està a prop dels comerços del casc antic, o sigui que s'ha buscat també un sentit, que no és pintar per pintar, sinó que també s'ha buscat un sentit en aquestes obres, mini obres d'art podríem parlar, no?
Exacte, recordem Festival Cromàtic, ruta guiada, dissabte al matí podem veure els murals que van fer artistes com el Rock Black Block, també la Lula Goce, una artista internacional, el Dan Ferrer, que el podeu veure aquí al costat de la ràdio a la biblioteca Es Guastoses, també tenim la Irene López, tenim l'artista xilè el Felipe Pincel al carrer Montseny, una obra espectacular, com també és espectacular la de Taken a la plaça en Sant Claver, aquests mans de castelleres que també estan presents, o també del jove pintor que és on s'inicia aquesta ruta del cromàtic, en aquest cas de Beca, que també va fer doncs, aquest mural. I pel dissabte al matí també tenim una activitat solidària amb l'Esplai Pingüí i el Cassation Solidari.
Sí, és una activitat que porten un parell d'anys fent l'Esplai Pingüí i bueno, la fan per recaptar fons per la Marató de TV3, que és la cap de setmana següent, el 14, bueno, d'aquí dos cap de setmana, el 14 de desembre, és la Marató de TV3, i l'Esplai cada any munta una activitat doncs, per recaptar diners i poder donar la Marató, i en aquest cas doncs, és aquest, el Cassation Solidari, que és es trobaran als jardins Montserrat Roig i allà doncs, aniran a buscar les famílies el seu tio per portar-lo a casa perquè comencin ja a donar-li de menjar, perquè quan toqui ja sempre hi ha la disputa, no? Entre si és per Sant Esteve o és per Nadal o la nit de Nadal que es caga el tio, sempre hi ha aquests dies, cadascú fa la seva tradició. A casa meva es cagava per Sant Esteve, hi ha gent que ho fa per Nadal i hi ha gent que ho fa per Nitbona. És igual, el tio ha d'arribar sí o sí, perquè un d'aquests tres dies o aquests tres llocs ha de ser. I llavors a l'Esplai doncs, munta aquesta activitat d'anar a buscar el tio doncs, a la muntanya.
El més important és que porti regals.
Efectivament.
Això està clar. I de fet aquesta festa major d'hivern porta un regal, que serà el dia 1 de desembre, que després en parlem, que és l'encesa de llums. Però de cada dissabte tenim més activitats. Tenim un tast de vins, tenim la lectura dels versots i el correfoc del 30è aniversari de la Colla de Diables, però també tenim en el Teatre Núria Espert el Quim Esferrer. Si algú el vol anar a veure i no té entrada, és mala sort, perquè es van exaurir amb molt poc temps, no, Andreu?
Sí, de seguida es van vendre totes les entrades. Sap greu això també per la gent que no ha pogut comprar-la, però bueno, són aquestes apostes que fem d'intentar portar sempre doncs, cada temporada algun mediàtic, algun primer espasa, diguéssim, i sí, el Quim Masferrer de seguida va omplir tot el teatre del Núria Espert i bueno, ens farà passar una estona ben divertida.
El teatre també serà protagonista el diumenge al matí amb la festa dels petits grans espectadors, amb moltes activitats, oportunitat per conèixer el teatre i oportunitat per fer activitats dins del teatre.
Sí, és una manera diferent de conèixer el teatre, de no estar assegut a la platea i veure un espectacle, sinó de gaudir tu de l'espectacle a diferents llocs del teatre. Ja, com hem comentat algunes vegades, doncs, podran conèixer, poder pujar a l'escenari, podran anar a camerinos on es canvien els artistes, podran anar a la sala Federico García Lorca o a l'espai Salvador Espriu, que són espais que normalment no coneixen els nens. Bueno, podran donar voltes lliurement pel teatre i anar buscant allà activitats i sorpreses que es trobaran en el teatre.
Estem en Festa de Sant Andreu i diumenge, dia de Sant Andreu, tindrem la missa solemne.
Sí, la típica missa de la Festa Major, del patró, de Sant Andreu, que a més també tindrem també, com es va fer fa un parell d'anys, la Copla Contemporània, que després farà les sardanes, doncs també entrarà dintre l'església i ens tocarà una sardana del compositor local, Joan Bosch.
A la plaça Federico García Lorca hi haurà diverses activitats. Tindrem el tercer vermutàs de Robins a Sant Andreu de la Barca i a les 11 començarà la planta de gegants al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, una altra entitat que també celebra els seus 30 anys. No l'entitat, sinó els gegants, l'Andreu i la Quimeta, 30 anys d'història, que tornen a sortir al carrer i tornen a celebrar el seu aniversari. 30 anys i benvinguts, eh?
Sí, són, és fàcil dir-ho, no 30 anys, però són molts anys aguantant una entitat perquè pugui cada any rere any doncs, sortir a les festes majors, a l'activitat de Sant Jordi, on sigui, tant ells com els Diables i les altres entitats que també han fet més anys o que estan a punt de fer els 30 anys o els 20. Portar una entitat, tothom que ha estat en alguna sap que és molt complicat i durant tants anys doncs, jo crec que és un honor poder tenir a Sant Andreu dir que hi ha entitats molt antigues, no?
Tindrem l'Escola Municipal de Música i Dansa, que torna a participar també a la Festa Major d'hivern i amb dues actuacions, una a la plaça Clara Campoamor, el diumenge a les 11:30 i l'altra a les 12:30 a la plaça Federico García Lorca, vol dir l'Escola Municipal de Música i Dansa, que també surt al carrer amb el seu conjunt de percussió.
Sí, és una escola espectacular. A més, aquest any han batut el rècord d'alumnes, més de 300, i bueno, doncs això, agrair també al director també,
L'Oriol
Cusó, doncs, de la seva energia i les seves ganes de fer coses, i sí que és d'agrair també que professors i això s'impliquen un diumenge al matí a venir aquí a Sant Andreu, perquè la majoria viuen fora, i que ens ajudin a fer a posar música pels carrers i també animar molt la Festa Major.
Ballada de sardanes amb la Copla Contemporània diumenge a la plaça Font de la Roda i a les 12 a la Festa del Parc de la Solana. on tindrem doncs diverses activitats, i tenim una orquestra a la Xata, una orquestra de Sant Andreu de la Barca que també participarà i tancarà els actes el diumenge en el casino a partir de les 6 de la tarda.
Exacte, sí, sí. També és una...
El ball d'embalat.
Exacte, això era del ball de que es feia sempre també a Sant Andreu, que també el casino doncs, durant molts anys, bueno, que l'any que ve faran 100 anys, doncs sempre ha sigut un dels llocs on s'han fet molts balls, i recordo també el ball que es feia abans del setembre, el ball dels estiuejants, que era quan acabava l'estiu i se'n tornaven cap a Barcelona on visquessin, i ara també doncs, el ball de Festa Major, que també sempre se celebrava antigament, i també ens fa il·lusió doncs, haver recuperat aquesta antiga tradició de fer el ball de Festa Major en el casino. Ens ho passarem molt bé, tornarem a fer el ball del Fanalet i ball d'aquests que s'acostumaven a fer en aquelles èpoques.
Dilluns 1 de desembre, 6 de la tarda, encesa de llums de Nadal.
Bé, al final de la festa de Sant Andreu i, com deies tu, el tret de sortida a les festes de Nadal. Una encesa de llums, que ja sabem que cada any hi ha sorpreses.
Una sorpresa any... ja la sabem, que és qui actuarà.
Bueno, sí, sí, però sempre hi ha sorpreses, potser n'hi ha alguna més. No, això no ho desvetllarem. Val? Sí que diem des d'aquí que hi haurà, perquè la gent no ho sàpiga, comenci a saber-ho, hi haurà un petit castell de focs, val? Perquè la gent que vagi amb els animals i això que ho sàpiga i que tinguin en compte doncs, que hi haurà doncs, una mini exhibició de pirotècnia.
Tindrem el grup Xiula, el cantant David Riz, que també participaran d'aquest acte de l'encesa de llums. Dilluns 1 de desembre, 6 de la tarda, mitja hora abans començarà la xocolatada i cap a les 6, potser una miqueta més tard, segurament, després de les actuacions, l'encesa de llums. Sí. A les 6 de la tarda ja és fosc, eh?
Sí, sí, i a 4:45, si fa fred, doncs aprofitarem per escalfar-nos una miqueta amb la xocolata calenta. I si no fa fred, doncs bueno, sempre va bé la xocolata, la canalla i la gent gran.
Aprofitant d'avui que també ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, en valoració de la segona setmana de la Memòria Democràtica de Sant Andreu de la Barca. Es va començar amb una inauguració d'una exposició i també una xerrada sobre la nova cançó i els 16 jutges a la Biblioteca Aigües Toses, i s'han anat fent altres activitats.
Sí, sí, exacte. Vam començar el dijous amb aquesta exposició i conferència a càrrec del Fermí Puig, un dels principals, les persones més enteses en quant a la nova cançó i els 16 jutges, i també us convido a que els que passeu per la biblioteca, a la planta de baix, doncs veureu una mica aquesta exposició de llibres i documents i discos, tot original d'aquella època de la nova cançó dels anys 70. I també aquest dissabte, abans d'ahir, també vam celebrar tres actes més per acabar aquesta celebració dels actes de la segona setmana de Memòria Democràtica. Vam descobrir una nova placa a la professora, la mestra Catalina Montcanut, que està aquí al costat del teatre, al carrer Esport. Bueno, va ser molt emotiu perquè van venir uns familiars de la Catalina, una filla d'una neboda que en aquella època de la guerra, junt amb la Catalina, va viure aquí a Sant Andreu i que en tenen molt bons records. Ens comentava la filla que cada vegada que fan una celebració a casa seva, em sembla que viu a Girona ella, doncs que sempre surt Sant Andreu de la Barca i que ens guarden tan bon record, i van estar molt agraïts. Els vam també fer uns petits obsequis en nom de l'Ajuntament, i va ser també molt emotiu. I després de seguida vam passar...
Amb aquesta placa, en Universitat del Parc també es va voler fer un homenatge a tot el professorat de Sant Andreu de la Barca que hi ha hagut durant tots aquests anys, no des de la Catalina fins ara, no, sinó sempre doncs, es volia fer un homenatge a tot el professorat, docents...
Exacte, vam aprofitar això, que és una placa amb una mestra, doncs ho hem fet extensiu a tot el professorat de tota l'època de Sant Andreu de la Barca. Després del casino vam fer a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula reportatge del Francesc Bellmunt i del Àngel Casas sobre la nova cançó, això amb entrevistes i trossos de cançons dels cantants d'aquella època. I vam acabar-ho també amb un sopar molt divertit a la sala gran del casino, que era Sopa i Canta, i que vam fer doncs, allà un sopar típic català, amb pa amb tomàquet, embotits, la ratafia, els fruits secs, i cantar, i vam fer uns cançoners, el Ferran ens va ajudar molt també, i bueno, i vam passar fins a menys 3 hores cantant allà amb 3 guitarres que hi havia, amb música en directe, i la gent demanava la cançó, i cantàvem tots, vull dir que sí, va ser un acte molt divertit i que la gent bueno, es va quedar amb ganes de dir, ostres, quan ho repetirem això? Perquè va ser molt, molt, molt divertit.
Doncs el resum ampli d'aquesta segona edició de la Setmana Democràtica, de la Memòria Democràtica de Sant Andreu de la Barca, i que coincideix amb la Festa Major d'hivern, activitats fins al proper dilluns. Andreu Mitjan, regidor de Cultura, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, i convidar a tothom que surtin també al carrer, els actes del carrer, i que també doncs, els actes de tancats, el teatre, el casino, tot això, doncs, també aprofitin i passem una molt bona Festa Major.
Ferran Campany, tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I a l'InfoSap d'avui el finalitzem amb el manifest que es va llegir el passat dimarts a motiu del 25N, a l'acte central celebrat a la plaça Federico García Lorca.
Masclista. Contra la violència masclista, el silenci no és una opció. Un any més, el 25N contra les dones, les entitats de Sant Andreu de la Barca ens trobem aquí per alçar la veu davant la greu vulneració dels drets humans que pateixen les dones i les nenes arreu del món. Avui, de nou, diem prou a totes les formes de violències masclistes.
El patriarcado no se entiende de fronteras ni de ideologías. Las violencias machistas se perpetúan en cada rincón del planeta y de manera especialmente trágica. Aumentan su virulencia con contextos de guerras y conflictos armados. En estos escenarios de horror, las mujeres son sistemáticamente asesinadas y violadas con total impunidad, utilizando sus cuerpos como campos de batalla.
Les xifres ens colpeixen i ens indignen. Aquest any, 2025, hem de denunciar ja 83 feminicidis i altres assassinats directament relacionats amb la violència masclista al nostre entorn. 83 vides troncades, 83 famílies destrossades per un terrorisme estructural. Hem d'anomenar clarament aquesta realitat. El feminicidi és l'assassinat de dones pel fet de ser dones.
Totes les violències que patim, la violència física, la psicològica, la sexual, l'obstetrícia, la mutilació genital, l'esterilització forçada, la tortura, l'esclavitud sexual, la pressió estètica o la cirurgia innecessària, l'heterosexualitat forçada i la maternitat forçada, entre moltes altres, són formes de terror contra les dones, sempre que qualsevol d'aquestes formes de terror estructural ocasioni la mort d'una dona es considera un feminicidi. Es tracta d'una pandèmia mundial que exigeix ser denunciada davant la ceguera i la indiferència dels estats.
Exigir que el govern de tot el món incidem al nostre posin con prioridad absoluta en la seva agenda política. La lucha contra la violencia machista, maclista y feminicidio cal dotar los recursos necesarios para la prevención, la protección, la reparación y erradicación efectiva de aquesta chacra.
Pero aquesta lluita no pot ser només institucional, ha de ser col·lectiva. Totes i cada una de les persones que formen la societat, des de la nostra posició, tenim una part de responsabilitat en les causes que sustenten aquesta. Violència, sovint reproduint actitud masclista i discriminació de manera inconscient.
No podem ni hem de permetre que la violència masclista es normalitzi, s'accepti i s'invisibilitzi sota cap pretext. Avui fent una crida a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca a implicar-se activament a ser part de la solució i a repudiar qualsevol signe de masclisme. Ni una menys, vives ens volem.
La lectura del manifest del 25N va ser llegit aquest dimarts a l'acte central celebrat a la plaça Federico García Lorca, llegit per persones vinculades a entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca. El plenari municipal també va fer lectura aquest dijous d'un manifest que va ser llegit per totes les formacions polítiques, excepte Vox.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació sobre la Festa Major d'hivern a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el dilluns amb més informació, tot i que durant tot aquest cap de setmana podreu seguir la Festa Major d'hivern a través de les xarxes socials de Ràdio Sant Andreu i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Bon cap de setmana.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.